Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quaranta-tres minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta setmana us explicàvem que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà 8 càmeres de seguretat més al Raval, en una zona on han augmentat un 55% els delictes en un any. Amb aquestes ja seran 125 les càmeres en funcions exclusivament policials. Més enllà d'això, però, la percepció d'inseguretat ha anat creixent amb els anys. De fet, l'última enquesta municipal revelava que la inseguretat era el principal problema per un 25% dels barcelonins enquestats. Per parlar d'aquestes i altres qüestions de seguretat de la capital catalana ens acompanya avui el senyor Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Batlle, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Senyor Batlle, ha canviat el model policial de la ciutat ara que l'alcaldia ja no depèn tant dels comuns i que governa el PSC en solitari?
Jo diria que no. Aquí sempre has d'anar fent matisacions en les actuacions que vas realitzant, però jo crec que hi ha un model policial molt consolidat per part de les dues policies que intervenen més sobre el carrer, que és el cos de Mossos d'Esquadra, i la pròpia Guàrdia Urbana. Hi ha una bona coordinació entre els dos cossos policials, i pel que fa referència a la direcció política, doncs jo crec que hi ha algun matís que hem introduït. Per exemple, l'un dels que vosaltres parlàveu, que aquesta sí que és una aposta clara meva i de l'actual grup i de l'actual equip que tenim a la tinència d'alcaldia de seguretat, que és reforçar un element bàsic com és el tema de videovigilància. Està clar que en l'anterior mandat hi havia alguna reticència per part dels socis de govern d'incorporar aquest, que és un element que ben regulat doncs ha de favorir sens dubte la seguretat. Ara mateix dèieu aquestes instal·lacions de càmeres al Raval, a la Rambla del Raval i en el Raval en general, que ens ha d'ajudar molt.
Fins a quin punt aquestes càmeres vulneren la privacitat de la gent a la via pública?
Mira, jo voldria deixar clar que les garanties que hi ha respecte a la instal·lació de videocàmeres són absolutes. És a dir, les videocàmeres han de ser aprovades per una comissió, la Comissió de Videovigilància, que la presideix ni més ni menys que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per tant, hi ha uns expedients, s'han de demanar una sol·licitud a la Direcció General d'Administració de la Seguretat, que fa uns informes. Ja. És a dir, que, per tant, el tema és absolutament garantista. Per descomptat, molt més garantista que un ciutadà amb un mòbil filmant qualsevol cosa. Per tant, diguem que aquí hi ha totes les garanties agudes i per haver, i que no s'explica algunes reticències que hi han, perquè està claríssim que l'alternativa a la videovigilància seria posar molta més policia, i aquí sí que seria molt més invasiu d'elements de privacitat, independentment que això seria, lògicament, seria impossible de poder cobrir totes les contingències. I està clar també que no pretenem videovigilar tota la ciutat, sinó aquells punts més crítics que podria haver-hi, on hi ha més acumulació d'activitat delictiva, o pura i simplement que també hi ha més acumulació d'activitat. Penseu que no és menor que una de les causes per les quals es van començar a instal·lar les càmeres de videovigilància ha estat l'alerta terrorista. Penseu que des de fa uns anys, després dels atemptats que va haver-hi a París, el Charlie Hebdo, doncs això és un tema que hem reforçat i hem reforçat molt a totes les grans ciutats europees.
Quina valoració en fa de el que es va fer a l'estació de Sants fa poques setmanes, aquell simulacre terrorista on també hi van participar els cossos de seguretat de la ciutat?
Bé, aquests són temes que periòdicament s'han de realitzar i no és el primer que es fa. És més, aquí mateix
és el primer a gran escala, no?
Bé, jo recordo quan estava jo director general de la policia que n'havíem fet un a Diagonal Mar, el centre comercial de Diagonal Mar. Però aquella mateixa setmana, la mateixa Guàrdia Urbana, vam fer una en una discoteca, en una sala de festes del Poble Nou. Són coses que es van fent, evidentment, aquí, com que va haver-hi molta comunicació mediàtica, potser va tenir més impacte. Però en qualsevol dels casos està clar que els cossos de seguretat han d'estar sempre en disposició d'afrontar situacions d'emergència, com les que, malauradament, doncs, en alguns casos s'han produït en la nostra ciutat. I després aquests experiments, aquestes operacions, també doncs, es fa després posteriorment una avaluació per veure els elements de millora que s'hi poden introduir, de quina manera per exemple, incorporem més els serveis de protecció civil, en fi, doncs, i després també, no, lògicament, sempre les tasques de prevenció.
Si parlem més d'actualitat, aquest mes d'octubre van aprovar l'elaboració d'un estudi de la realitat urbana nocturna a Barcelona per millorar-ne la seguretat amb la creació d'una unitat o oficina per la governança de nit. Això és perquè han vist que no és segur sortir de nit a la ciutat?
No, no és tant això, sinó perquè, a veure, el problema de les nits a la seguretat a la ciutat no són de seguretat ciutadana, que possiblement també, és a dir, Barcelona, ja ho sabem, doncs té una, en algunes àrees, un problema de seguretat. No, el tema de la governança de la nit va molt lligat, molt modificat en els temes de convivència. Aquest és un tema que portem treballant des de fa anys, és a dir, vam crear aquest programa doncs, per una nit cívica i segura, el que vam incorporar a molts operadors, i ara donem un pas més. També hem creat, doncs, en aquest mandat, hem creat la figura d'un comissionat, en aquest cas una comissionada de convivència, que precisament ha de treballar de quina manera som capaços de millorar els elements de convivència en la ciutat i específicament la que es pugui produir com a conseqüència d'un ús intensiu en les nits i bàsicament també les nits de cap de setmana i és precisament també amb alguns punts especialment crítics, com poden ser doncs, determinades àrees de Ciutat Vella, a Poble Nou, doncs s'ha parlat molt del triangle al·ludit del Poble Nou, o àrees ja tradicionalment molt tensionades, com poden ser doncs, els voltants del carrer Tosset o del carrer Ribou, o algunes àrees també del mateix Eixample.
Ara em parlava del Raval, de Ciutat Vella, i abans em parlava d'acumulació delictiva. Fins a quin punt aquesta acumulació delictiva es concentra en aquests llocs perquè hem creat entre tots autèntics guetos?
Jo no crec que podem parlar de guetos, eh? El que passa és que són, evidentment, són àrees molt intenses, molt poblades, i a més també on es concentra moltíssima activitat. És a dir, ara, a la ciutat, ja ho sabeu, que Barcelona és una ciutat d'èxit, ara estem veient, escolta, ahir mateix passava pel carrer Llibreteria, perquè les obres de la Via Laietana, doncs, i el carrer Llibreteria a les 6 de la tarda és que no s'hi podia donar ni un pas, i estàvem el dia 9 de novembre. I per tant, hi ha molta presència turística, i això té també elements complementaris que són negatius. I després, certament, tenim algunes àrees de la ciutat on es concentra doncs, una gran part de la problemàtica, ja no de la ciutat, sinó també del país. I aquest és un tema que ens ha de preocupar. Estem fent operacions, i en aquest sí hi ha lligades més en el tema de seguretat que en el tema de convivència, per exemple, tota la lluita que és contra els narcopisos, contra l'activitat delictiva que es produeix en determinades zones de la Ciutat Vella, concretament doncs, en el barri del Raval. I aquí sí que hi ha molta participació del conjunt de forces policials, de la Guàrdia Urbana, del cos de Mossos d'Esquadra i també sovint del mateix cos nacional de policia en l'exercici de les competències que té assignades.
Em parlava ara dels narcopisos, com tenim tota la qüestió? Perquè fa uns anys va haver un boom.
Bé, aquí, a veure, aquí s'està apretant contínuament, cada setmana o cada dues setmanes hi ha tancaments de narcopisos i després hi ha conseqüències no desitjades d'aquesta intervenció dels narcopisos, que és que el tema del comerç de la droga llavors baixa en l'espai públic. Aquí tenim un problema que jo ja l'he denunciat moltes vegades. Crec que, diguem, des del punt de vista de el que ja em dic les administracions de proximitat, els cossos policials, la Guàrdia Urbana, els cossos de Mossos d'Esquadra, estem molt sobre el terreny. Crec que també doncs, tenim una bona relació amb la judicatura i amb la fiscalia. De tant en tant es produeixen fets absolutament incomprensibles, com aquest alliberament que es va fer dels autors d'una agressió que l'hem vista repetida, que no t'expliques què és el que ha pogut passar, però vaja, incidents de recorregut al marge, hi ha una bona relació amb la judicatura i amb la fiscalia. I probablement el que ens falta és una major resposta penal en algun tipus de fets. Jo ho he fet respecte al tema dels furs, i ha estat l'Ajuntament de Barcelona, va ser el govern municipal, qui va impulsar, més que ningú, la modificació del Codi Penal per endurir les penes dels multes residents. Ho vam fer-ho de la mà de molts operadors, per exemple, el mateix Col·legi d'Advocats de Barcelona i alguns operadors socials, doncs en aquest cas va ser Foment del Treball, que també va encarregar algun tipus d'informes, però ens va costar molt, 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 de que per tocar un puny i una coma doncs, estiguéssim dos anys batallant, en aquest cas, amb el Poder Legislatiu i amb el Ministeri de Justícia perquè es produís aquesta modificació. I això que passa amb la multireincidència, nosaltres demanem també que es faci un abordatge de la penalització dels delictes contra la salut pública. mires la legislació penal dels països del nostre entorn i no t'expliques la baixa penalitat que aquest tipus de delictes tenen en un moment, a més, que les mateixes forces policials estan denunciant l'aparició a gran escala del comerç criminal de la droga. No a Barcelona, sinó en general a tota la nostra zona, vull dir, a Espanya i sobretot, principalment, el que en diem l'art mediterrani. I és un tema que ens ha de preocupar i ens ha de preocupar molt.
Ara que em parlava de la reincidència o de la multireincidència, senyor Batlle, deixi'm preguntar-li per una cosa que normalment els ciutadans de Barcelona no acabem mai d'entendre, i és que detenen carteristes amb delictes de furts i robatoris, una vintena de delictes, una trentena de delictes, una quarantena de delictes, i surten al cap de poques hores de comissaria.
Sí,
per què passa això?
Doncs precisament això, perquè hi ha una baixa penalitat d'aquest tipus de delictes, se'n diuen, es fan aquests eufemismes que sempre utilitzem, que són delictes de baixa intensitat. Bueno, baixa intensitat ho seran no sé per qui, perquè la persona que li roben la cartera doncs no ho entén. Jo sabia explicar l'anècdota de el mateix dia o pocs dies després de ser nomenat tinent d'alcalde de seguretat l'any 2019. A mi m'agrada doncs, quan passeges pel carrer per si hi ha les patrulles de l'Àrea Urbana, parar-me i parlar un moment amb ells i tal. Doncs jo recordo, em trobo a una parella de la Guàrdia Urbana al mig de la Rambla i els dic, què, com va? Diu, com vol que vagi? Diu, acabem de detenir un que ens anava dient, vayan rápidos que tengo que volver. Vull dir, és molt gràfic, i això es desmoralitza no ja només en els agents de la policia, sinó en el conjunt de la població. Està clar de que necessitem un enduriment de la resposta penal per aquest tipus d'actes. Nosaltres crec que estem en un estat de dret, estem en un estat enormement garantista, però això no pot anar, això no és incompatible amb una anàlisi objectiu de quina és la realitat que es produeix. Perquè sí, efectivament tenim un tema de percepció, és a dir, la ciutadania a vegades es lliga més per percepcions que per realitats, però aquesta percepció també, evidentment, al final, és la realitat, la realitat que viu un ciutadà concret. I està clar, jo vaig pel carrer i la gent em para, escolta, és que no feu res. Dic, escolta, fem el que podem amb els instruments que tenim. Hem incrementat els agents de la policia, també ho ha fet el cos de Mossos d'Esquadra, treballen bé també les unitats d'investigació de tots els cossos policials, ens falta alguna cosa. Per exemple, aquí a Barcelona tenim una relació, parlàvem abans de la relació amb la judicatura i amb la fiscalia, tenim una molt bona relació, l'alcalde s'ha entrevistat amb el president del TCJ, jo mateix tinc una relació extraordinàriament positiva amb la jutgessa de Gana de Barcelona, extremadament positiva, fem una anàlisi objectiu dels temes, però sempre diem, ens falten més instruments. Instruments legals i també instruments materials. Per exemple, una de les coses que estem analitzant és la planta judicial, de quina manera també reforcem els jutjats perquè no hi hagi acumulació de fets. Perquè, esclar, això de la justícia ràpida a vegades sembla un xiste, una justícia ràpida, i si s'estan assenyalant els judicis per d'aquí a un any, això, doncs, evidentment, no és ràpid ni molt menys. Bueno, doncs aquest és el camí en el que estem anant i que demanem, doncs, per tant, per descomptat també la col·laboració de la resta d'institucions i d'una manera molt important, doncs, de qui té la possibilitat de legislar.
Si tot plegat passa per penes més dures i més presència policial, on queden les polítiques socials, senyor Batlle?
No, evidentment, és que nosaltres diem que la política de seguretat és, per sobre de tot, una política social. Per sobre de tot. Jo ho tinc molt clar, jo porto des de l'any 2003 treballant en temes de polítiques de seguretat. He sigut secretari de serveis penitenciaris, director general de la policia i actualment sóc el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. I sempre he dit que el més important per part nostra és l'aspecte social de la seguretat. Entre altres coses perquè la seguretat és la protecció del més dèbil. El que no té possibilitats de pagar-se la seguretat, el que no té possibilitats de blindar la seva casa o el seu barri amb elements de seguretat física. I per tant aquí hem de treballar amb això. I a la vegada hem d'interaccionar amb les bosses de marginalitat que hi ha per també ajudar-les. Pensin vostès de que els treballadors públics que més interaccionen amb els aspectes més crítics de la nostra societat és precisament la Guàrdia Urbana. Qui fa més acompanyament a les persones vulnerables és la Guàrdia Urbana. Qui atén el sense sostre que està dormint en el carrer a 3 graus sota zero i l'aconsella que vagi amb un alberg o li facilita inclús un contacte perquè pugui anar amb un alberg és la Guàrdia Urbana. Per tant, no hi ha cap incompatibilitat entre polítiques de seguretat i polítiques socials perquè la política de seguretat és per sobre de tot una política social.
Un dels problemes més greus de la ciutat, senyor Batlle, són les ocupacions, també?
No, és un fet que es produeix i que hem de de ser contundents amb aquest tema, és a dir, qui no té un títol de propietat no pot ocupar un edifici que no és el seu, una vivenda que no és el seu, però diríem que tampoc cal generalitzar. Està clar que hi ha hagut també doncs, un element de percepció, però escolti, aquesta de, escolti, és que ens n'anem de cap de setmana i quan tornem trobem la casa ocupada, això és molt, però que molt, molt excepcional. La qual cosa no vol dir que no hi haguem de prestar l'atenció i també tenir instruments d'intervenció ràpida. Tampoc no pot ser que doncs, una ocupació criminal pugui estar mesos i mesos i mesos sense que es pugui dictar un desnonament. I hem d'estar alerta, evidentment també, fem molta política preventiva, fem molta política també d'acompanyament en les comunitats per donar consells de seguretat respecte al propi habitatge, però jo diria que no generalitzem i no creem també doncs, una alarma que en aquest cas seria absolutament innecessària. Partint de la base, però, de que efectivament, és a dir, quan hi ha ocupacions doncs aquí s'ha d'actuar i hem de tenir instruments per poder doncs, reconduir el tema el més aviat possible.
Anem a algunes d'aquestes ocupacions que han sigut notícia. La darrera és la situació de l'antiga escola Massana. Des de la gent que ha ocupat l'antiga escola de Massana acusen l'Ajuntament de Barcelona que no ha volgut dialogar per evitar el seu desnonament. Això ha estat així?
A veure, aquí ara m'estem barrejant moltes coses. Hi ha les ocupacions criminals, les ocupacions podríem dir socials, i després ja les ocupacions que podríem dir alternatives. Des de la Massana, evidentment, no hi ha cap títol que habiliti a ningú a entrar en un espai, en aquest cas, doncs, a més de propietat municipal. És més, aquí vam arribar a un acord, això, posar-lo doncs, a la taula de patrimoni per veure quines condicions es podia fer per posar aquest equipament, doncs a veure quin ús se li podia donar, però els ocupants primer van marxar, després van tornar a entrar, i està claríssim de que aquí nosaltres no que ho podem acceptar, que ningú doni una patada a la porta i que entri en un immoble, i més quan aquest immoble és del conjunt de la ciutadania, perquè o sigui, aquest és un bé públic, i per tant els bé públics també tenim l'obligació d'administrar-los correctament. I per tant seguirem els procediments que s'hagin de seguir, i en definitiva l'ús que es pugui donar aquest i qualsevol altre equipament l'acabarà decidint qui l'ha decidit, que és el propietari, que és el propietari és la ciutat. I per tant, establirem els criteris objectius d'ús d'aquest i de qualsevol altre equipament públic que se li pugui donar doncs, un ús social futur.
I com sap, d'aquí a 3 setmanes, el 30 de novembre, ui, com estem avui, hi ha previst el desallotjament del Cubo i la Ruïna. Com preveieu que sigui, tenint en compte les manifestacions que ja hi van haver, l'amenaça de l'empresa Desocupa sobre la taula, serà un dia complicat per Barcelona?
A veure, haurem de veure exactament com evolucionen els aconteixements d'aquí fins a llavors. La decisió és una decisió judicial que l'haurà d'executar doncs el cos de Mossos d'Esquadra, que haurà de fer l'acompanyament, independentment doncs, del suport logístic respecte a l'ordenació del trànsit i de la mobilitat que pugui haver-hi per part de la pròpia Guàrdia Urbana. Per tant, veurem com aquest tema evoluciona. Jo el que he de demanar, primer, és calma i tranquil·litat a tots els operadors. I, per descomptat, la justícia no se la pot prendre ningú de pròpia mà. I, per tant, doncs, deixem que en un estat de dret doncs, siguin els jutges els que decideixin quan es pot fer una actuació d'aquest tipus i després que sigui la policia també doncs, qui executi les ordres judicials. I, per tant, condemnem qualsevol intent d'una privatització de la seguretat en aquesta matèria.
Ara m'ho deia, Mossos d'Esquadra, que ja està preparant aquest dispositiu conjuntament amb la Guàrdia Urbana?
No, això és una... Bueno, evidentment serem informats, però les responsabilitats d'ordre públic les té el cos de Mossos d'Esquadra, que a més té les unitats preparades. El cos de Mossos d'Esquadra és la policia integral en el conjunt del territori, per tant, atén totes les circumstàncies i contingències referides a la seguretat pública, i en aquest cas no serà menys.
Senyor Batlle, fa unes setmanes també van sortir dades del Ministeri de l'Interior que en general doncs havien pujat aquestes dades. Des de Ràdio Estel vam avançar que els delictes del metro de Barcelona han pujat, sobretot els furts i els robatoris, amb violència. Què s'està fent per reduir els delictes al metro de la ciutat de Barcelona?
Mira, primer, una relació molt continuada amb els responsables de TMB, amb l'operadora del metro. Aquí també tenim el tema de les càmeres, que és un tema molt important. Evidentment, la presència de vigilants de la seguretat privada en l'interior del metro i també, per exemple, la presència mateixa del cos de Mossos d'Esquadra en els punts de visualització d'aquestes càmeres. I està clar, doncs, que aquí tenim puntes, eh? Evidentment, a vegades són grups organitzats que s'estableixen durant un període de temps en determinades zones de la xarxa, llavors apretes, et desapareixen durant un temps i després et tornen a aparèixer. El que es tracta, doncs, està anar pressionant contínuament perquè això, doncs, no es produeixi. I aquí tornem a tenir el tema aquest de la necessitat també de tenir instruments legals que ens permetin que la multireincidència en aquests casos doncs sigui penalitzada. Hi ha una cosa que els jutges han començat a aplicar, que crec que és una bona notícia i que pensa tenir els seus efectes, que és els ordres d'allunyament. És a dir, quan hi ha una persona, a vegades potser no el pots condemnar per un delicte, sinó perquè és un delicte de robatori en força, sinó que és un fur, però tu a aquella persona li pots dir, vostè aquí durant un any no pot estar en la xarxa, al voltant de la xarxa de metros. I si té una identificació per part de la policia i es nota que es comprova que té aquesta ordre d'allunyament, llavors ja comet un altre delicte i, per tant, ja hi és multireincident. Llavors té més penalitat. Però està clar, també necessitem, això que dèiem abans, també més instruments legals que ens permetin lluitar contra aquesta tipologia delictiva.
Com sap, a finals d'agost també estava previst que es destinessin a la ciutat 220 nous agents de Mossos d'Esquadra. Estan treballant ja? S'ha fet efectiva aquesta incorporació?
Sí, està efectiva. Jo crec que més es nota, no tan sols els Mossos d'Esquadra, sinó també la incorporació de l'última promoció de la Guàrdia Urbana. Hi ha més policia en el carrer. Sobretot també tenim aquest element de la policia de proximitat, el que són les oficines de relacions amb la comunitat del cos de Mossos d'Esquadra o els propis equips de policia de barri de la Guàrdia Urbana, que són equips que el que feien, tornem a estar amb el tema que dèiem de la política social, interaccionen molt amb la ciutadania, visiten els comerciants, trepitgen el carrer, a vegades menys del que voldríem, perquè tampoc no podem arribar tot arreu, però sobretot jo crec que la ciutadania que està més a peu de carrer, els nostres comerciants, doncs saben perfectament ja quins referents tenen per poder comunicar les incidències que es puguin produir. Està clar que estem, no vull plantejar ni molt menys una situació idíl·lica, però crec que ja sobre el paper tots aquests temes ja els tenim allò doncs, contemplats i el que es tracta és d'aterrar-los correctament per poder donar una resposta en aquestes situacions.
Li pregunto diferent, eh? Per tant, senyor Batlle, el govern de la Generalitat està complint amb l'Ajuntament de Barcelona?
Sí, jo crec que, a veure, jo sempre he dit que sempre hi ha hagut, a nivell operatiu, sempre hi ha hagut molt bona relació entre els cossos. Una altra cosa és que després doncs, les direccions polítiques algunes vegades grinyolen i està clar que nosaltres ens havíem queixat reiteradament d'una insuficiència de dotació policial a la ciutat de Barcelona. Això a poc s'ha anat corregint. Tenim alguns altres elements que hem de corregir. Per exemple, nosaltres hem pres una determinació molt important, que és el centre de coordinació, que volem un centre potent de coordinació de les emergències de Barcelona. I en aquest sentit hem fet una requalificació dels edificis de les Tres Xemeneies, que és un edifici conegudíssim per part de tota la ciutadania, i li donem un ús lligat a temes de seguretat que de segur que milloraran també el propi entorn. Bueno, doncs en aquest centre a vegades sembla que en el Departament d'Interior el portem arrossegant els peus, i això tampoc no pot ser de cap de les maneres, i s'ha posat de manifest doncs, en el debat de seguretat que hi ha hagut aquests últims dies en el Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres exigim que el Departament d'Interior es comprometi seriosament doncs, a impulsar aquest nou centre de coordinació que substitueix un centre que ja és obsolet, que és el que tenim en el carrer Lleida, i on hem de col·locar-hi, on ha de ser-hi present la Guàrdia Urbana, ha de ser-hi present el cos de Mossos d'Esquadra, han de ser-hi presents els bombers de Barcelona, el centre d'emergències mèdiques i probablement també el centre d'urgències i emergències socials de Barcelona, el CUESP. Doncs, mira, aquesta és una de les coses que estem exigint, estem demanant en el Departament d'Interior i de vegades no entenem per què hi van arrossegant els peus.
L'altre dia van circular, com sap, unes imatges d'uns lladres que atracaven a un ciutadà de Barcelona amb un mètode que es diu mètode Matalleó. I fa uns mesos, en una entrevista en aquesta mateixa casa, va dir que vostè mateix estava preocupat per la cultura de la navalla que imperava a la ciutat. Quina és la situació ara mateix? Han crescut els delictes amb arma blanca?
Bueno, aquest del Matalleó no en sap, no era tant arma blanca, sinó un mètode de... I ja ho he dit abans, quan han començat l'entrevista, que m'ha preocupat la resolució en aquests moments d'aquest tema. És a dir, que la Fiscalia no exercís l'acció acusatòria, doncs, realment no té explicació. I, per tant, no s'haurà de demanar a qui té aquesta responsabilitat. Ja sabeu que el món de la política i el món de la policia sempre són molt escrutats, doncs a vegades també s'ha de fer algun escrutini amb els altres operadors que intervenen en aquests temes. De veritat, aquesta és una cosa que el conjunt de la ciutadania no pot explicar-se. No pot explicar-se. Bueno, ja intentarà explicar-ho qui sigui. Pel que fa a la referència a l'altre tema, aquest és un tema que hem denunciat, és a dir, aquesta... Jo vaig dir la cultura de la navalla i se'm van tirar a sobre. I em sembla que qui volia entendre va entendre perfectament el que... Volia dir, aquí hem dotat també en les nostres patrulles d'un instrument com són les pales detectores de metalls, que és un instrument poc invasiu, i aquí la crida que hem de fer és a dir, escolta, tu pots anar-te a divertir sense necessitat de portar una navalla a la butxaca. Entre altres coses, perquè si tu vas amb una navalla a la butxaca i et veus involucrat en una baralla, i a més resulta que has begut alcohol i tal, doncs hi ha moltes possibilitats que al final te l'acabis traient. Qual cosa és un disbarat, perquè a més el tema de l'ús de les armes blanques, també ho hem dit, la diferència entre una rascada i la mort és de mil·límetres. I per tant, qualsevol persona ha de ser molt conscient d'això. Després ja, doncs, aquest és un tema doncs, que sí, que l'estem seguint, i aquí sí que em consta doncs, que el conjunt de forces policials també en els protocols operatius que tenen establerts ho contemplen.
Deixem preguntar-li també per altres qüestions, com per exemple la venda ambulant. Els manters fa poques setmanes van acusar Jaume Collboni de persecució.
Aquí hi ha una qüestió, no és cap tipus de persecució, hi ha una activitat que no es pot tornar, i que a més no és nova. Aquest portem des de l'estiu del 2019, que vam decidir que a Barcelona no pot haver-hi el comerç d'aquest il·legal, que a més és un comerç que finalment acaba explotant, o no finalment, ja d'inici és una explotació de les persones i una certa forma també d'esclavitud. I per tant, crec que és un tema que hem de combatre. Evidentment, hem d'estar sempre atents, però certament doncs, hi ha hagut una disminució important d'aquest fet en la ciutat de Barcelona i continuem insistint perquè aquest tema doncs, desaparegui dels carrers de la nostra ciutat perquè no hi té lloc. No hi té lloc. És una activitat il·legal, és una activitat que atenta contra... El comerç és una petició reiterada del conjunt dels sectors comercials de que aquest tema doncs, l'hem de combatre. Crec que ho estem fent amb una certa eficàcia i els que es dediquen a aquest tipus de coses i sobretot les màfies que hi ha al darrere han d'entendre que això no es tolerarà.
Li preguntava abans pel canvi de política del consistori. Vam arribar a la situació que vam arribar perquè el govern Colau, també de la mà del PSC, va ser massa permissiu?
En quin aspecte? A quina situació està referint-se?
Amb els manters a Barcelona.
No, el tema dels manters de Barcelona suposo que va haver-hi una acumulació doncs, de fets i al final, efectivament, a finals del juliol del 2019 es calculava que a Barcelona hi havia prop de 900 manters. És una situació que, evidentment, no podia tolerar-se. I aquestes van ser les primeres determinacions que vaig prendre jo quan vaig entrar de tinent d'alcalde de Seguretat, evidentment, com a soci del govern. I he de dir doncs, que en aquest sentit doncs, va venir una resposta, jo crec que correcta, amb el conjunt del govern municipal. Jo crec que al final es va entendre per part de tots els operadors d'aquest govern de que hi havia una sèrie d'activitats que no es podien permetre.
Com es lluita contra els manters? Ho veiem tots perquè normalment surten els mitjans de comunicació, surten moltes imatges. Com es lluita contra les màfies que hi ha al darrere?
Bueno, doncs això és un tema d'investigació i aquí no tan sols els policies del territori, és a dir, els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, sinó també hem de demanar que pel que fa referència al crim organitzat i a les xarxes d'entrada d'aquest tipus de materials també hi hagi una, i em consta que hi és, doncs també una implicació també de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, que són els que tenen control en fronteres i amb els ports. I, evidentment, també doncs, una conscienciació de la ciutadania. Hi ha hagut també, l'ordenança prohibeix doncs, la compra. No hi ha hagut una acció directa contra els compradors, però no descartem que si en això hagués proliferat ho haguéssim arribat a fer, que en algunes ciutats de l'entorn de Barcelona ja s'ho estan plantejant.
Si em deixa, entrem finalment, sortim de les polítiques de seguretat i entrem en el dia a dia del govern del Consistori de Barcelona. Confia en senyor Batlle en aprovar el pressupost del 2024?
Bueno, esperem que sí, perquè a veure, el pressupost n'hi haurà, perquè doncs, en aquests moments, si el 1 de gener no hi ha pressupost, doncs es fa la pròrroga del pressupost actual. Per tant, doncs, jo crec que pressupost, per descomptat, n'hi haurà. Jo penso que hem de continuar en el diàleg, crec que s'està fent una molt bona feina per part del tinent d'alcalde responsable de la matèria, en Jordi Valls, que té una llarguíssima experiència de gestió, ha estat alcalde, ha tingut moltes responsabilitats, i a més, sobretot, el que té és una gran capacitat de diàleg i de possibilitat d'entesa. Aquí el que s'ha de fer és una apel·lació a la responsabilitat del conjunt dels grups del consistori. Per tant, deixem la petita política al marge i dedicar-nos a la política en gran, perquè el que no pot ser és una ciutat com Barcelona no pugui tenir el pressupost que necessita.
Hi ha socis preferents per arribar a aprovar aquest pressupost?
Ho hem dit per activa i per passiva. Aquí, doncs, una...
Esquerra Republicana, per exemple?
Aquí va dir, ho hem dit, ja ho deia, una majoria de forces de progrés i, a més, també, jo crec que també hi ha amplis possibilitats d'entesa amb la resta de grups. S'ha parlat d'Esquerra Republicana i dels Comuns, diguem, d'unes polítiques... uns acords més de caràcter més estable que inclús poden comportar l'entrada del govern, però també sempre hi ha hagut la possibilitat de tenir la mà estesa amb altres grups. I, de fet, doncs, per exemple, ara acabem de desencallar un tema que ens preocupava, que era l'ordenança de terrasses, amb un acord que hi havia fet el govern municipal amb el Gremi de Restauració, en el que ara ja s'hi ha afegit el grup de Junts per Catalunya, en el que crec que també poden haver-hi, doncs, amplis marges d'acord. I també penso, per exemple, en temes de política de seguretat, també, doncs, tenim un diàleg continuat també amb el mateix grup popular i també un bon nivell d'entesa i de col·laboració. Doncs crec que entre tots plegats poden haver-hi aliances més estables i després acords de caràcter més puntual, però hem d'intentar dialogar i arribar a acords, doncs, amb el conjunt de forces.
I finalment sí que li vull preguntar per aquesta qüestió, perquè ja sé que no són polítiques de seguretat, però també sé que li interessa molt la qüestió. Ahir vam parlar en aquesta casa amb el president delegat de la Junta Constructiva de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps, qui ens va dir que la Junta Constructora de la Sagrada Família ja ha demanat reunir-se amb el nou govern de Jaume Collboni per començar a negociar el futur de l'escalinata de la façana de la Glòria que afecta alguns edificis del carrer Mallorca, el mateix Esteve Camps, que ens va explicar que havia demanat una trobada amb la tinent d'alcalde, Laia Bonet, ens ho deia així ahir a Ràdio Estel.
Estem pendents d'aquest citi per explicar-li les situacions que ens trobem, i llavors suposem que es farà una convocatòria conjunta. La convocatòria que es va fer, vam assistir amb molt de gust, vam posar les nostres opinions, però això era amb l'anterior consistori, així que l'actual consistori encara no hem tingut cap tracte referent al tema de l'escalinata del carrer Mallorca.
Hi ha data per aquesta trobada entre la Ibonet i el senyor Esteve Camps?
Mira, jo el que puc testificar que és el diumenge, dissabte passat, va haver-hi un concert de la banda municipal,
sí,
d'inauguració de les torres dels evangelistes, i en aquí va haver-hi un agraïment, inclús un reconeixement, doncs, en el districte de l'Eixample i en el seu regidor, precisament en Jordi Valls, el mateix tinent d'alcalde del que parlava ara fa un moment amb el tema dels pressupostos, el que hi ha una magnífica sintonia amb el mateix Esteve Camps, amb el que tenim una relació, doncs, extraordinària de fa molt de temps, i que de ben segur aquest serà un dels temes que abordarem, que no té una fàcil solució ni una ràpida solució, però també hi ha una voluntat d'acord que sens dubte s'arribarà a produir.
Per cert, que aquest diumenge s'il·luminaran les torres de la Sagrada Família i es farà la benedicció oportuna. Hi serà vostè o no?
No, perquè jo tinc una altra... Tenim altres coses, evidentment. No, ja m'agradaria...
Ja pregunto perquè normalment hi és,
A la Sagrada Família procuro anar-hi tantes vegades com puguem, tant amb cerimònies litúrgiques com amb conjunt d'activitats culturals que se realitzen. És un espai aquells que, a més, escolta, quan estàs sotmès a la tensió del dia a dia, tenir una estona de relax amb algun tipus d'aquestes activitats, i precisament l'altre dia vam assistir en aquest concert extraordinari, que a més una cosa que em permetran que recomani, que faci aquest espot publicitari a favor d'una de les institucions de l'Ajuntament més històriques i més importants, que és la nostra banda municipal, que té un nivell d'excel·lència extraordinari. Els que els agradi la música, tenim l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, però també Barcelona té la seva banda municipal, que té uns nivells extraordinaris d'excel·lència.
Saps si serà aquest proper diumenge l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni? Li pregunto perquè anteriors consistoris l'alcaldessa no hi havia anat mai.
Bueno, doncs home, aquí hi ha algunes coses que hem recuperat. També, escolteu, les agendes són com sopa. Per exemple, hi ha hagut un tema que ha sigut també molt comentat, que és el retorn del consistori a la missa de la festa de la Mercè. També tothom té llibertat d'anar-hi o de no anar-hi, que ningú s'obliga, però crec que és un gest també, doncs, de relació amb una institució tan important com és l'arquebisbat, o en aquest cas com és la Sagrada Família. Ens seguirem trobant en aquests punts, segur.
Senyor Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de Ràdio Estel i de la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.